Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Us saludem des del restaurant de Neurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença el Converses a la cadena COPE Catalunya Andorra avui amb la Maria Jesús Cañizales, de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda, què tal?
El Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria.
Com estem?
Bona tarda. I el Juan Carlos Valero. Molt bona tarda, Juan Carlos. Benvingut també.
Hola, bona tarda.
I aquesta setmana la convidada del Converses, la senyora Mercè Conesa, que és directora general de Barcelona Global. Bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Si ho tenim una mica els oients, que és això de Barcelona Global, molta gent el coneix, però d'altra, doncs desgraciadament doncs, està poc informada i llavors avui és un bon moment perquè la gent doncs, posi una mica de situació al que és Barcelona Global. Es tracta d'una associació privada, independent i sense ànim de lucre, integrada per un total de 220 empreses, crec jo, centres de recerca, emprenedors, escoles de negocis, universitats i també institucions culturals de Barcelona i de Catalunya. També la integren uns 800 professionals. Amb quin objectiu? Doncs fer de Barcelona una ciutat de les millors del món per atreure talent i també activitat econòmica. D'acord, fins ara, senyora Conesa?
Molt bé, està molt ben explicat i efectivament és així i tenim la sort de tenir la confiança dels socis i sòcies que fan possible la nostra feina.
El Barcelona Global. I activitat econòmica que jo parlava, com per exemple la que s'ha començat a veure aquests dies ja molt a prop d'aquí, al port de Barcelona, que és la Copa Amèrica de Vela. L'any que ve ja estarà aquí, l'any 2024, serà el campionat oficial, però aquest 2023 doncs ja la tenim aquí, els primers equips ja han arribat i jo crec que això també és un èxit de la institució que vostè doncs, dirigeix en certa manera, que és Barcelona Global, no? Això de la col·laboració entre el capital públic, el privat, les institucions, és la recepta ideal per aconseguir esdeveniments com aquesta Copa Amèrica de Vela?
Sí, efectivament, des de Barcelona Global es va treballar de manera ferma, també conjuntament doncs, amb Barcelona en Partners, uh-huh. per tal de situar a Barcelona un gran esdeveniment esportiu. Això s'ha vist reflectit en doncs, una presentació que doncs, uh-huh. S'ha fet al llarg de la setmana a Barcelona, que és la Fundació Barcelona Capital Nàutica. Des de Barcelona Global donem suport a aquesta Fundació Barcelona Capital Nàutica i donem suport a l'esdeveniment, que és un gran esdeveniment que tindrà una repercussió molt important, no només a nivell econòmic per la ciutat, sinó que també tindrà un llegat per la ciutat de Barcelona. I per tant, estem en aquest sentit molt satisfets de que totes les administracions hagin consensuat aquest esdeveniment com un dels esdeveniments d'oportunitat perquè aquesta ciutat sigui de nou present al món.
Mm-hmm. I aviam, els barcelonins com notaran el que diuen la riquesa que aquesta Copa Amèrica de Vela portarà a la ciutat? Com ho començaran a notar? Us ho estan notant?
Molt bé. De moment, la Copa Amèrica ja comença doncs, a tenir els seus resultats. En primer lloc, perquè els equips que participen a la Copa Amèrica arribaran abans de que es celebri l'esdeveniment, per tant, un any abans
ja els tenim aquí.
Exacte, un any i mig abans ja estan situats a la ciutat. Això vol dir que esdevenen ciutadans de Barcelona. Són equips molt nombrosos que tenen doncs, tot tipus de necessitats i desenvoluparan al llarg d'aquests dos anys o any i mig la seva feina a la ciutat de Barcelona. A nosaltres, des de Barcelona Global, ens agrada situar dues qüestions que són clau. Barcelona és una ciutat coneguda al món i té un gran interès per al visitant, per aquell que vol visitar Barcelona. Però també té una gran oportunitat per ser rellevant en l'economia del coneixement. I nosaltres el que volem és que la Copa Amèrica porti tant doncs, a aquesta activitat per la ciutat a nivell de visitants, però també perquè deixi molt de coneixement. I quin coneixement? Doncs coneixement tecnològic a nivell precisament del tipus de tecnologia que utilitzen aquestes naus, aquestes embarcacions. Recordem que es prioritza el sistema de la vela, també una tecnificació molt elevada i també, per què no, i en aquest cas ja correspon a l'autoritat portuària, impulsar doncs, tipus de, o sistemes de propulsió a les embarcacions que donin servei, com pot ser l'hidrogen. Per tant, probablement començarem a veure economia blava real el 2024.
Molt bé, companys de taula, Maria Jesús, Valero, Joan Maria,
sí.
Valero, vinga.
Sí. Ah, Valero?
Bueno, sí. Si em permets...
Vale, hablo jo.
Som-hi. Sí. Vinga.
I les prioritats sempre són les mateixes.
No, vinga. no, sempre no. Sisplau, Maria Jesús.
Sí?
Sí, clar.
No, jo volia dir, crec que darrere de la Copa Amèrica hi ha la filosofia de que ha d'haver una col·laboració público-privada i també una coordinació i diguem, la implicació de totes les administracions. Això pot ser una metàfora de futur, de que si volem afrontar els reptes de futur ha de ser així, amb aquesta col·laboració público-privada?
M'agrada molt aquesta qüestió perquè Barcelona Global ha desenvolupat al llarg dels diferents reptes de ciutat i les diferents reflexions que ha elaborat, ha treballat insistentment sobre la necessitat de la col·laboració público-privada. Els reptes que tenen les ciutats de cara al futur, reptes com la transformació energètica, reptes com fer front a una sequera, reptes com l'habitatge, no podran resoldre's de manera efectiva sense aquesta col·laboració público-privada. I amb això, des de Barcelona Global, hi estem treballant molt intensament. I, de fet, des de Barcelona Global vam impulsar un projecte que ja és un projecte de col·laboració público-privada, que és Barcelona en Partners. Barcelona en Partners és una agència d'atracció d'inversió en la que participen privats i participa l'administració pública, i el que fa aquesta agència d'atracció d'inversió és treballar en 5 sectors que es consideren que són sectors econòmics madurs a l'entorn barceloní i intentar atraure talent i atraure inversió.
Mm-hmm. Sí, jo li preguntaria quins són aquests sectors, però després abundaria en la pregunta de Maria Jesús, en el sentit de que vostè, que ha estat en les administracions públiques i ara està liderant una associació privada totalment i que està fent proclames per la col·laboració pública-privada, no troba que encara no hi ha confiança per part de les administracions en la col·laboració público-privada?
Molt bé, doncs sí, la confiança és la clau i reivindiquem moltíssim aquest punt de confiança. Perquè hi hagi aquesta confiança, hem de començar a fer camí i s'ha de començar a treballar junts. I per tant, puc posar com a exemple, no, el treball que fem des de Barcelona en Partners, que ho fem doncs, tot l'equip, al capdavant la presidenta de Barcelona Global, la Maite Barrera, i també amb la directora de Barcelona en Partners, la Montse Puig. S'han identificat 5 sectors d'activitat econòmica, 5 autopistes de valor, 5 sectors que tenen certa maduresa ja en l'ecosistema barceloní. Concretament estem parlant de tot el que és el life science, tot el que és la medicina, tota la indústria al voltant, no?, de la farma, la medicina, la salut. Un altre sector seria tot el que és la mobilitat intel·ligent, la smart mobility, que li diuen. També tot el que és la manufactura avançada, la robòtica, la impressió 3D. L'altre sector seria tota la part de gaming, que està creixent molt de manera molt interessant a nivell de Barcelona, i tindríem també la part de el que seria el tech, el digital tech, amb tantes startups digitals que s'estan estructurant al voltant de la ciutat de Barcelona. Aquests 5 sectors econòmics, i són 5 sectors de valor, ens permeten situar Barcelona com una de les ciutats més interessants en aquest moment, per exemple, per crear startups. L'altre dia, no?, es celebrava el React sortien diferents dades de l'Observatori de la Ciutat. I una de les dades és que Barcelona està molt ben posicionada en els rànquings per la creació de startups, està en el segon, tercera posició d'Europa. Per davant hi tenim només, doncs, per exemple, ciutats com Berlín. Això vol dir que aquests ecosistemes permeten que hi hagi inversors, que hi hagi emprenedors, sobretot emprenedors, que és el que ha d'emprendre, i que hi hagi també una sèrie de proveïdors que fan possible que aquesta empresa neixi i després es pugui accelerar i pugui escalar. Però ho relligo amb la col·laboració público-privada. Què fa aquesta agència Barcelona en Partners com a col·laboració público-privada? Bueno, doncs el que fa és acompanyar a una sèrie d'empreses, a una sèrie de processos, per tal que quan aquestes empreses són captades, és a dir, té una actitud proactiva a anar a buscar l'empresa, a anar a buscar l'emprenedor, a anar a buscar el talent i a explicar-li per què a Barcelona pot trobar aquell ecosistema més adequat per emprendre. I un cop aquesta empresa està convençuda, llavors ja es prepara perquè el landing, l'aterratge, el faci a través de l'administració pública. Però també li ajudem, i a què l'ajudem? A què? Doncs l'administració vegi aquesta empresa amb aquella mirada open to business o business friendly, no? Que moltes vegades hi ha aquesta reticència de bueno, què ens venen a demanar, els terminis de les empreses són diferents dels terminis de l'administració, les empreses valoren moltíssim, i això vaig tenir l'oportunitat, no?, d'estar al capdavant del Port de Barcelona, era molt clar, les empreses concessionàries el que valoraven era el temps de resposta, perquè el temps de resposta els impactava també en els resultats de l'empresa.
Si som àgils, no?
Exacte. I per tant necessitem ser molt àgils. I, com deia, insistir, la col·laboració público-privada no l'hem de veure com una barrera, sinó que jo crec que és la gran oportunitat precisament d'aquest segle XXI, tenint en compte, a més, que penseu que els ODS, que tots tenim en compte els ODS, parlen de les aliances, de l'objectiu 17 són les aliances. Sense una bona aliança, administració pública, empresa privada, sector privat, anirem molt més lents en prestar els serveis que són necessaris per als ciutadans.
Sí, bona tarda, senyora Conesa. Jo valoro molt de vostè la seva llarga trajectòria professional i política, però el que més valoro és que hagi estat alcaldessa de Sant Cugat, perquè considero que són les eleccions més genuïnes, no? Aquelles en les que els votants voten amb aquell polític més directe que pot atendre les seves necessitats.
Canviem de tema, doncs.
No. Una derivada i anirà.
Més cap a la derivada política.
Vostè, des que és director general de Barcelona Global, que fa 4 mesos, no sé com es va trobar a la institució, no sé com està ara, sí, en què ha millorat, m'agradaria que m'ho expliqués, però vostè ha fet unes declaracions dient que vol fer de Barcelona una de les millors ciutats del món per al talent, no? L'ecosistema ens l'acaba d'explicar, però perquè vingui talent a la ciutat de Barcelona, quina ciutat s'ha de trobar i no es té actualment? És a dir, avui llegia un article a La Vanguardia que deia que més del 55% dels pisos de la ciutat estan en mans ja de gent de l'estranger, que paguen uns preus molt elevats i que són gent de talent, no? Perquè són directius de start-ups o d'empreses ubicades a la ciutat. Això pot crear un altre problema. Però perquè la gent sigui atractiva a la ciutat de Barcelona, què li falta a aquesta ciutat? I després hi ha una segona part de la pregunta, enllaçada amb les municipals, que és, no sé si ha parlat amb els candidats a les pròximes municipals de Barcelona, quin és aquell que pot fer viable el model de ciutat que Barcelona Global té en ment?
Bé, doncs començarem per l'última part de la pregunta. Barcelona Global, a partir del 12 d'abril, inicia un projecte o un programa que es diu Objectiu Barcelona, en el que convidem a tots els candidats, candidates que tenen representació en aquest moment a l'Ajuntament, a trobar-se amb els nostres socis i sòcies per tal que ens expliquin quin és el seu projecte per la ciutat de Barcelona. Per tant, comprendrà que jo primer escoltaré a tots els candidats i candidates, perquè segur que tots ells tenen qüestions rellevants a aportar per millorar la ciutat. Una ciutat està en millora contínua. I la ciutat de Barcelona no és diferent a cap altra de les ciutats que s'enfronta a una sèrie de reptes del segle XXI. I aquests reptes, com el de l'habitatge, que és una realitat, no li puc corroborar les dades que ha donat, no les tinc i no les conec, però, evidentment, el repte de l'habitatge és un repte que està sobre la taula, però que se'l estan trobant totes les ciutats que tenen un atractiu per al talent, per a l'atracció d'inversió, perquè tenen un ecosistema de recerca i un ecosistema universitari que és rellevant i per tant que tenen doncs, presència en els primers llocs, no, dels rànquings d'universitats, i aquí tenim un sistema d'universitats excel·lent, o per ciutats, no, que tenen a més bueno, tan atractiu turístic com té la nostra. Per tant, jo li diria, clar que totes les ciutats tenen punts a millorar, Barcelona té punts a millorar, però sobretot el que és molt rellevant és on vol estar situada la ciutat de Barcelona. Si la ciutat de Barcelona vol fer certa transformació o una part de transformació d'una economia basada en els serveis a una economia basada en el coneixement, compatibles amb dues economies i necessàries amb dues economies, té molts recursos per fer-ho possible i ha de voler jugar a aquesta marca, que és la marca de millor ciutat per al talent i un talent d'impacte i millor ciutat per a l'atracció d'inversió. I sí que li puc identificar algunes barreres que té aquesta ciutat, però que té l'ecosistema barceloní, que algunes serien, amb l'habitatge s'ha de millorar i s'ha d'intentar treballar una fórmula per posar més oferta al mercat, perquè hi ha un tema d'oferta i demanda que en aquest moment està desequilibrat, però en canvi tenim altres barreres que potser no es veuen tant, que són doncs, barreres de tràmits administratius i accés de burocràcia, o barreres de, per exemple, barreres a nivell doncs, de fiscalitat, que sí que ens surten en els diferents estudis que està realitzant Barcelona Global.
I relació... compta...
anava a dir que tot això, o sigui, aquestes barreres, abans parlava d'inversió, no? de captar la inversió. És que fa poc el Ministeri d'Indústria va publicar unes dades que deia que el País Basc havia fet el sorpasso sobre Catalunya perquè la inversió estrangera havia baixat. Això és conseqüència de tot això que deia, potser, o quin diagnòstic fa de les causes de que Catalunya, que sempre ha sigut el motor i no, la força tractora, ara estigui més... més parada o més...
Bé, jo crec que a Catalunya, i sobretot, clar, nosaltres el nostre objecte d'estudi és sobretot l'ecosistema de Barcelona i l'àmbit metropolità. I sí que el que detectem, i així ho vam veure amb l'anàlisi que es va fer de la Scale Up Monitor, que és una enquesta que nosaltres fem a més de 250 empreses que fan aquest procés de ser una startup i després escalar, desenvolupar-se, créixer i passar, no, a ser una scale up, per tant, empreses ja de rellevància. Sí que aquestes empreses en tot aquest procés troben certes limitacions a l'entorn barceloní, però també el trobarien, jo crec, en l'entorn basc o fins i tot a l'entorn espanyol. Per què? Perquè en aquest moment doncs, efectivament hi ha posicions a Europa, com pot ser els Països Baixos o com pot ser a Portugal, que s'estan situant amb una fiscalitat molt interessant per aquest tipus d'empreses. No? Per exemple, un dels exemples que vam localitzar és que doncs, les empreses start-ups, quan volen atraure talent, estan començant i no poden pagar o els salaris que determinat talent doncs, requereix. I moltes vegades, moltes d'aquestes empreses paguen amb stock options. Quan es paga amb aquestes stock options, si no tens un bon sistema de meritament i de quan has de tributar per aquestes stock options, pot ser que tu encara no t'hagis venut aquestes accions, però ja hagis d'estar pagant per elles. L'objectiu i la llei de startups, així ho recull, aquesta nova que es va aprovar a final del 22, de que el meritament o no, el devengo de, el tribut sobre aquestes accions sigui en el moment en què es té l'ingrés i per tant hi ha el guany de la riquesa, no mentre aquestes accions no estan sense una riquesa concreta que no s'ha materialitzat. Aquest és un petit exemple de totes aquelles qüestions que es poden millorar homologant el sistema fiscal amb altres sistemes fiscals europeus per tenir un bon posicionament.
I aquesta llei de start-ups que es va aprovar ja s'està notant o és massa aviat encara?
Nosaltres pensem que és molt aviat, però ja s'hauria de començar a notar. Per tant, també vull dir que nosaltres, amb aquesta llei de startups des de Barcelona Global, el que vam intentar, treballant conjuntament amb l'Oficina de la Nació Emprendedora, és, d'una banda, identificar tràmits que eren massa complexos per simplificar-los. Ara això està sobre la taula del govern de l'Estat espanyol, perquè ha de posar en funcionament una oficina única per totes les startups, aquest tipus d'empreses, que és una oficina que es dirà One, i en aquesta oficina t'han de fer com un fast track per totes les tramitacions. De fet, el responsable de l'oficina va dir que a Espanya en 6 hores es pot crear una startup. Bueno, doncs si això ho va dir el representant del govern espanyol,
però,
doncs...
Escolti, no s'oblidi que venen eleccions d'aquí a poc.
Exacte,
eh?
Que, bueno, és veritat, és
una altra cosa,
això ha de ser possible, ja. I després l'altra qüestió, no, que vam ajudar a identificar és, bueno, tot el tema de treball, i després que el règim d'impatriats s'allargués a 5 anys, no només per la persona emprenedora, sinó també per aquell que vol invertir, aquell que ve a invertir, perquè així és una opció, no, d'aquells inversors que vulguin establir-se a Barcelona i hi hagi un ecosistema d'inversió. Ara tenen l'oportunitat a tot l'Estat espanyol per situar-se a Espanya durant 5 anys amb aquest règim d'impatriats, i també, com dèiem, a l'emprenedor, a l'assalariat i aquell que vol ser inversor.
Sí, una part del talent és la part del talent en formació, no? Estudiants, doctorats, gent que bueno, ve a Barcelona per l'atractiu del nostre clima, de la nostra cultura, arquitectura, gastronomia, etc. Tothom vol venir a Barcelona. Per això hi ha amic Josep Maria, Joan Maria, tanta gent que vol venir a Barcelona, i per això pugen els preus, no? La llei de l'oferta i la demanda. Però la meva pregunta és, què passa amb el món universitari, no? Perquè tinc entès que vostès també havien fet alguna gestió prop de la llei, no? De la nova llei del sistema universitari espanyol. Què és el que han aconseguit d'avantatges, diguéssim, perquè vinguin estudiants de tot el món, d'arreu del món, i que probablement es quedin, no?
Molt bé. Doncs sí, avui, de fet, aquí a Eurostars Gran Marina es menja excel·lentment, i per tant vull dir-ho, perquè és veritat, a Barcelona
mica,
es menja...
És una mica aviada, però ja em dinar.
Es menja
dinar,
molt bé,
aviada,
es
però,
menja bueno, molt bé, i on bueno, per tant...
Sí,
i està molt bé també destacar aquest fet de Barcelona, que és aquesta oferta gastronòmica, més de, no, 11 estrelles Michelin, bueno, jo crec que és una realitat.
Un paradís de la gastronomia a Catalunya.
Però també, i jo ho vull destacar, en relació al sistema universitari, a banda que tenim escoles de gastronomia i d'hostaleria excel·lents, tenim, doncs, tot un cos d'aquest sistema universitari que té l'oportunitat d'internacionalitzar-se més del que ho està. En aquest sentit, des de Barcelona Global es va identificar que Barcelona podria ser una plaça molt rellevant a nivell d'Europa per acollir estudiants de grau i estudiants de MBA. I en aquest sentit es van presentar una sèrie d'esmenes a la llei orgànica d'universitats, i és a dir que hem tingut una molt bona acollida per part del ministre Subirats, i en aquest cas se'ns va acceptar totes les esmenes en relació a poder disposar d'un sistema d'internacionalització a les diferents universitats, per tal que aquells estudiants que venen de fora de l'espai Schengen puguin tenir els permisos de residència de durada del mateix temps que duren els estudis. Això és molt rellevant, perquè és una barrera. Clar. Si tu has d'anar a estudiar i et limiten el permís de quant temps pots estar-hi, etcètera, etcètera.
I no pots estar renovant cada
cert temps. I no has d'estar renovant
cada cert
temps. Clar. I després jo crec que aquí tenim un gran repte també en quant a la homologació dels títols. Aquí un dels reptes que hem de treballar, i no tinc cap mena de dubte que en aquest sentit el govern de Catalunya també hi està posat, és en poder fer aquesta homologació dels batxillerats de manera més ràpida, més automàtica, per facilitar que aquests estudiants internacionals puguin doncs, cursar els seus estudis de grau a les universitats catalanes. Tenint en compte dues qüestions que crec que són prou rellevants. Una és que talent que es forma en els graus a Barcelona, a Catalunya, és talent propi, és talent que formem aquí, per tant creem talent, tenim aquesta capacitat de crear talent. L'altra premissa és que el capital, la inversió, va allà on hi ha el talent. I la tercera premissa és que demogràficament el nostre país no creix i en canvi, si nosaltres som capaços de que països que estan creixent demogràficament enviïn estudiants a estudiar aquí, tindrem l'oportunitat també de participar en aquesta creació de talent global.
I evitar també que talent d'aquí marxi fora, que també n'hi ha encara, no?
També,
Molt es queda encara, no?
Sí,
però també se'n va, no?
Sí, efectivament.
Seria qüestió d'evitar-ho, i amb aquests incentius crec que serà possible això.
Sí, nosaltres parlem de crear el talent, de retenir-lo i d'atraure. Per tant, retenir també és molt important. Per tant, sí, a nosaltres, no? Hi ha com un cercle virtuós, no? Que és que si som capaços de tenir un bon sistema d'educació superior, millorant el que ara hi ha, també amb les formacions necessàries. Per exemple, des de Barcelona Global, conjuntament amb una altra entitat, es va identificar que hi havia uns estudis que no hi havia oferta a la universitat pública, que eren els estudis d'enginyeria més econòmiques o més economia. Val? I es va promoure, conjuntament amb una sèrie de privats, de que la Universitat Pompeu Fabra, conjuntament amb la Universitat Politècnica, creessin un grau que és el grau d'enginyeria i economia o administració d'empreses. Però doncs, aquests estudis no existien i els temps d'avui fan que aquests estudis siguin necessaris. De la mateixa manera que en aquest moment o ahir teníem una reunió interna i es parlava de que falten experts en procurement, amb tot el que és aquestes necessitats que en aquest moment tenen les empreses quan s'han trencat les cadenes logístiques o no estan funcionant com funcionen les cadenes logístiques. Per tant, què intentem fer des de Barcelona Global? Influir a les universitats perquè puguin oferir estudis que en aquest moment no estem donant i que les empreses ens els estan demanant. Segon, que l'administració faciliti també que les universitats puguin ofertar aquests estudis i faciliti els tràmits. I tercer, que aquesta educació superior que es crea aquí després pugui passar o a l'empresa, al model productiu, o pugui anar als centres de recerca i tot això acabi reportant ingressos, economia productiva i al final benestar i qualitat de vida.
Ser un pol real entre l'economia, entre la universitat i l'empresa. Jo, Maria, ara sí, som-hi.
Escoltant-la, no tinc cap dubte de que vostès deuen tenir un model al cap, no? És a dir, segur que existeix un New York global, un París global, un Londres global, fins i tot un Madrid global, es digui com es digui, no? Quin és el seu model? I sigui quin sigui, és inevitable que ens comprem a vegades amb Madrid, no? On estan ells, on estem nosaltres. Per tant, digui'm aquestes dues coses. En qui s'emmiralla i com està Madrid i Barcelona amb aquesta cursa sense fi?
Poder que es venen cap a París, cap a Berlín, cap a Londres...
No, és molt interessant això que dieu, perquè Barcelona Global...
Sempre tenim el cap Madrid.
Barcelona Global, quan es va crear, es va inspirar també en models de què feien les altres ciutats. I efectivament, hi ha models molt inspiracionals, com pot ser Amsterdam o com pot ser Londres, on efectivament hi ha una agència també d'inversió que és London & Partners. Per tant, el que està fent Barcelona Global, que és una promoció de la ciutat des del sector privat, no és tan diferent del que està passant doncs, a ciutats com Amsterdam o el que està passant a ciutats com Londres, etc. El nostre model, clarament, és un model d'una ciutat basada en una economia del coneixement per disposar d'un model productiu que impacti en positiu en la societat i reduir la inequalitat o la inequity, no? És a dir, reduir les diferències. Una societat equilibrada i un model equilibrat vol dir que efectivament, i nosaltres jo crec que en aquest sentit tenim un sistema universal d'educació, tenim un sistema sanitari universal que són rellevants peces de l'estat del benestar, però per avançar entenem que hi ha una sèrie de serveis que amb aquesta col·laboració público-privada avançaran de manera molt més accelerada i, per tant, amb una administració que no pot abastar-ho tot perquè entraríem doncs, en un sistema de poca economia productiva, hem de mirar que la part privada, l'empresa, pugui també liderar en una sèrie de camps perquè aquesta economia productiva sigui una realitat. Què ens agrada? Una administració més facilitadora i menys obstaculitzadora. Val? Per tant, tenim models referents, referencials, i sí, tenim molt clar que Barcelona pot complir aquest rol i aquest paper de ser una ciutat rellevant, molt rellevant, al sud d'Europa. Tenint en compte que Barcelona està en aquest moment en els rànquings de les ciutats posicionada competint amb ciutats que la tripliquen en població o la quadripliquen en població, amb dimensió territorial, amb pressupost i amb, doncs, amb PIB. Però tot i així, amb la nostra dimensió, el nostre territori, estem a on hem d'estar.
I no hem de baixar la guàrdia, suposo, de cara
a Madrid i Barcelona.
Madrid i Barcelona.
ella mira cap a Amsterdam i tu mires cap a Madrid.
Sí. No, és que...
Sempre existeix una comparativa.
Sí,
no?
però jo crec que...
Són dos camins diferents.
O sigui, està molt bé, és que... Està molt bé comparar-te, perquè et permet mesurar-te on estàs i dir, bé, doncs, escolta, si em comparo, i evidentment Madrid doncs és una ciutat que, amb les xifres, veiem clarament que és una ciutat, no, que ha fet una accelerada, que doncs, està despuntant en una sèrie de sectors. Si ens fixem en aquests cinc sectors que apuntàvem nosaltres d'ecosistemes econòmics madurs, probablement algun no coincidirà amb el de ecosistema econòmic de Madrid. Segurament tindrem ecosistemes que no seran els mateixos, i això és interessant perquè nosaltres parlem que l'estat espanyol té dues ciutats globals, que són Madrid i Barcelona, o Barcelona i Madrid. I per tant, volem sortir una mica d'aquesta comparativa si Madrid fa això, si Madrid fa allò. Ens interessa on volem anar nosaltres. I nosaltres sí que veiem que si les administracions estan alineades, Barcelona pot ser escenari de grans, de grans corporacions empresarials, de hubs d'innovació i de data analysis, de referents, perquè ja ho som, referents en tot el tema de ciències mèdiques, i a més està molt ben situada, doncs, amb un protagonisme, doncs, a Europa, quan, no, es comentava, no, que hi haurà diferents esdeveniments que se situaran a Barcelona amb la presidència europea d'Espanya, no? Per tant, jo crec que el que és molt important és sortir d'un període de queixar-nos, ai, ens passa això, o lamentar-nos, i a ser proactius. I la nostra entitat està orientada a l'acció.
El que diuen el refrany futbolista, la millor defensa, un bon atac. A veure, senyora Conesa, estic escoltant el Converses. Un moment, Maria Jesús, si tu... El que volies preguntar, que tenies ganes i ho estàs demanant, però hem de dir als oients que estan escoltant el Converses, com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra, avui amb la senyora Mercè Conesa, que és la directora general de Barcelona Global, aquesta entitat, doncs, que vol captar talent cap a Barcelona i també activitat econòmica. Ens acompanyen a la taula el Juan Carlos Valero, Joan Maria Claveguera i Maria Jesús Cañizares. Ara sí, et dono la paraula. Maria Jesús, pots preguntar endavant.
No sé si fa aquesta pregunta perquè estic ignorant total.
Pots fer-la totalment.
No hi ha massa startups, o sigui, per encima de nostres possibilitats. No sé si hi ha estudis de startups que no sé si no, durant en el temps
hi ha estudis. Jo tampoc sóc molt experta en aquestes dades, però sí, efectivament, l'èxit, diguéssim, el percentatge d'èxit és reduït, no és un percentatge d'èxit molt, molt rellevant, però hi ha una part de la innovació que pot fer aquesta empresa en els primers anys, que és una innovació que també queda, diguéssim, després o s'aprofita per a altres projectes. Per tant, efectivament, és una economia nova, és una economia diferent, és una economia basada en l'emprenedoria i n'hem d'aprendre molt encara. Però el que sí que és veritat és que si no tenim un sistema àdhuc, adaptat per aquest tipus d'empreses, aquestes, aquestes noves empreses aniran a créixer en un altre lloc. I ens interessa més tenir-les aquí, perquè potser s'iniciarà un projecte i no, diguéssim, progressarà, diuen que moltes no superen els 3 anys, però de les que superen els anys, després tenen un impacte molt rellevant en el sistema econòmic. Per tant, crec que és un sistema molt, de molta dinàmica i que ens interessa molt de poder-lo ubicar a Barcelona.
De totes maneres està molt bé, perquè diuen que a Espanya no som un país d'emprenedors, que som més de funcionaris, d'estabilitat i tal, o sigui que també és un bon... No? Un,
jo crec que és molt bon símptoma, sí, que ho hem de valorar. I si en aquest moment ens posem a mirar, jo diria que a Barcelona s'han creat darrerament, bueno, hi ha més dels unicorns, quan es parla dels unicorns, doncs hi ha...
Expliqui això dels unicorns.
Els unicorns...
Que segur que hi ha algú que ens escolta que no sap què...
Els unicorns són aquelles empreses que comencen com a start-up, van creixent i acaben sent valorades amb més de 1.000 milions. Val? Aquestes empreses a Catalunya se n'han creat algunes molt rellevants, les coneixereu tots, hi ha Glovo, hi ha iDreams, hi ha Factorial, moltes en puc anomenar algunes més.
Són punters,
hi ha set,
doncs.
No? Set que s'han creat a Barcelona, però diuen que n'hi ha algunes en aquest moment en rodatge que fins a 12. I clar, penseu que són empreses que comencen, no, amb un petit nucli i que després escalen de manera molt ràpida. I aquestes han trobat un ecosistema adequat a Barcelona i generen molts llocs de treball. Llavors, aquí nosaltres hem d'intentar que...
Algunes amb problemes.
Algunes, sí.
No,
però
sí,
el que hem d'intentar...
Les més s'han sortit i algunes estan dins de Barcelona Global.
I el que hem d'intentar és que aquestes empreses que tenen aquest creixement tan ràpid, que aquest talent o que aquest talent emprenedor sigui després un talent amb impacte. Per tant, també aquestes empreses que puguin, no, garantir uns sous de qualitat, que puguin garantir un bon impacte a la societat. I aquí també hi hem de ser. És a dir, a Barcelona Global té una visió de... no? Administració facilitadora, col·laboració público-privada, defensa de l'economia productiva i de l'empresa, però també defensa de l'impacte social que té l'empresa, perquè l'empresa té un bon impacte a la societat, tot i que a vegades es vol vendre que l'empresa té un mal impacte a la societat. Algunes empreses hauran tingut mal impacte a la societat, però no podem generalitzar. I aquest bon impacte de les empreses també les hem d'acompanyar en això, perquè entenguin que al final el talent no voldrà treballar en una empresa que contamini o que no sigui respectuosa, no?, amb la diversitat de races, sí. O de... I per tant, tampoc que no sigui equitativa en els salaris.
Juan Carlos, ara sí.
Sí, no, a mi m'agradaria preguntar-li, Barcelona Global es limita, diguéssim, al municipi de Barcelona o és l'equip metropolità el que
seria prou en Barcelona, Valerio,
bueno, no. L'equip, no sé, abans ha parlat de l'àrea metropolitana, no, els 36 municipis, aquest seria el conjunt de l'equip que defensa Barcelona Global, i dintre d'aquest gran equip, no, que és l'àrea metropolitana, no hem parlat de l'ampliació de l'aeroport. Quin projecte té Barcelona Global? Quina idea té? Què defensa?
Barcelona Global treballa per la ciutat de Barcelona i el seu primer objectiu és posicionar la ciutat de Barcelona. Això no vol dir que nosaltres no tinguem una visió metropolitana i fins i tot més enllà de l'àrea metropolitana. Per què? Perquè, com us deia, per escala Barcelona està competint amb territoris molt més grans i, per tant, competir territorialment, i si tenim en compte, no, el famós llibre, no, de Ciudades Creatives del Richard Florida, parlava de l'ecosistema o la regió Barcelona-Lyon, no, i ens agrupava a l'hora de competir a nivell mundial amb regions de l'Àsia, regions d'Amèrica, ens comparava i deia, aquí hi ha un ecosistema que és el Barcelona-Lió. Imagineu-vos quin territori més gran. Per tant, què vol dir? Que Barcelona Global té en compte també que moltes qüestions que són reptes per la ciutat de Barcelona no poden resoldre's si no hi ha una mirada metropolitana o una mirada més gran a nivell de regió. I per tant, doncs, qüestions com la mobilitat, no té cap sentit parlar de la mobilitat a Barcelona si no tens en compte tota la mobilitat de tota l'àrea sobre la que Barcelona té influència. I, evidentment, doncs, ens interessa molt que Rodalies es pugui solucionar perquè hi haurà menys cotxes que entraran a Barcelona i, per tant, hem de facilitar aquestes qüestions des d'una mirada més global. Efectivament, el tema de l'aeroport és molt important, és molt rellevant. A Barcelona Global ja s'ha pronunciat anteriorment en relació a temes de turisme i en relació a temes també de preocupació de com millorar la qualitat de l'experiència del visitant, és a dir, intentant, no, que hi hagi menys massificació i intentant que hi hagi un turisme de més qualitat, però sobretot tenint claríssim el vector talent, si nosaltres volem ser una ciutat referent per al talent i per l'atracció d'inversió, necessitem un aeroport que millori les connexions intercontinentals. A partir d'aquí, nosaltres estem en un procés, i vull ser molt honesta, de reflexió interna, i per tant no puc avançar el que s'està treballant amb un grup de treball, amb experts, i per tant quan sigui el moment, doncs segur que la nostra presidenta posarà negre sobre seva, blanc,
no? La sempre es passem la vida fent comissions i fent reunions i al final els altres van avançar i cimeres i els altres van avançar. Va, Joan Maria, ens queda un minut.
Un minut és impossible, però
segur que sí.
Vostè està esperançada cara al futur? Li dic això perquè tot el que ens ha explicat és molt interessant, però perquè sigui una realitat jo crec que s'han de donar una sèrie de circumstàncies, que és que totes les parts implicades hi estiguin d'acord. I des de fa molt de temps ens movem a Catalunya i també a Espanya des de dues perspectives, eix ideològic i d'eix nacional. I això ha fet que moltes coses no hagin sigut possibles. No sé en quin moment estem ara, potser vostè el veu més clar que jo, i si això pot facilitar les coses de cara al futur.
Nosaltres pensem que el desenvolupament de la ciutat ha de millorar amb independència d'aquests dos eixos. És a dir, l'economia ha de poder, i de fet moltes vegades s'ha demostrat, funciona amb independència d'aquests dos eixos, tot i que afecten, evidentment, i no podem dir que no. Però jo sóc positiva i optimista. Per què? Perquè a més hi ha hagut un factor absolutament desestabilitzador, que és la pandèmia. I després de la pandèmia sí que hi ha una constatació de molta més voluntat dels diferents grups polítics de sumar amb aliances perquè passin coses a la ciutat de Barcelona.
Esperem que passin coses bones. Mercè Conesa, directora general de Barcelona Global, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, que vingui molt talent a Barcelona, moltes inversions, molta activitat, i que aquell model que vostès han impulsat de la col·laboració público-privada amb la Copa Amèrica de Vela continuï endavant i sigui un gran èxit.
Moltes gràcies.
Per estar dissabte amb nosaltres. Bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies.
Gràcies també a la Maria Xucallizares, al Juan Carlos Valero i Joan Maria Claveguera. Dissabte que ve, més converses, Cadena Copa, Catalunya i Andorra. Bona tarda i bon cap de setmana. Adeu.
No perdeu el mes d'abril. Que ningú perdi el mes d'abril.